Trobada amb la ciència, un programa produït des de Ràdio Banyeres per a la xarxa de comunicació local amb Lourdes Meronyo.
Benvinguts a Trobada amb la ciència, un programa que pretén apropar als nostres oients tots aquests temes relacionats amb els més diversos àmbits de la ciència, com ara la física, l'astronomia, la cosmologia, personatges d'interès, entre d'altres assumptes. D'una manera que intentarem fer-la senzilla i amena perquè tothom que tingui curiositat s'enganxi a aquesta trobada, on durant 30 minuts us anirem explicant setmana rere setmana. Aquest programa és produït i realitzat per Ràdio Banyeres per totes les emissores de la xarxa de comunicació local i presentat per aquesta que us parla, Lourdes Meronyo. A continuació tractarem del recurs natural més important del nostre temps, sent el motor de tot el desenvolupament en què es basa la societat actual. També parlarem de la seva importància política i financera, per acabar amb les estimacions que se suposen encara existeixen d'aquest recurs en el món. El petroli, un recurs en vies d'extinció. El petroli és una substància constituïda per una barreja d'hidrocarburs de color fosc i forta olor i més lleugera que l'aigua, ja que principalment es compon d'hidrocarburs insolubles en aigua. També és conegut com petroli cru o simplement cru. El seu nom prové del grec i significa oli de roca. Es produeix a l'interior de la terra per transformació de la matèria orgànica acumulada en sediments del passat geològic i pot acumular-se en trampes geològiques naturals, d'on s'extreu mitjançant la perforació de pous. En condicions normals, és un líquid bituminós, que pot presentar gran variació en diversos paràmetres com color i viscositat. És un recurs natural no renovable i actualment també és la principal font d'energia als països desenvolupats. El petroli líquid es pot presentar associat a capes de gas natural en jaciments que han estat enterrats durant milions d'anys, coberts pels estrats superiors de l'escorça terrestre. Als Estats Units és comú mesurar els volums de petroli líquid en barrils, de 42 galons nord-americans cada un i equivalent a quasi 159 litres, i els volums de gas a peus cúbics, equivalent a 28,3 litres. En altres regions, amb dos volums es mesuren en metres cúbics. El petroli és d'origen fòssil, fruit de la transformació de matèria orgànica procedent de zooplàncton i algues que, dipositats en grans quantitats en fons anòxics de mars o zones on abans hi havia llacs en el passat geològic, van ser posteriorment enterrats sota pesades capes de sediments. Es van originar a partir de restes de plantes i microorganismes enterrats per milions d'anys i subjectes a diferents processos físics i químics. La transformació química deguda a la calor i la pressió durant la formació d'una roca sedimentària compacta a partir de sediments que pateixen un procés de compactació produeix en successives etapes des de betum a hidrocarburs cada vegada més lleugers, líquids i gasosos. Aquests productes ascendeixen cap a la superfície per la seva menor densitat gràcies a la porositat de les roques sedimentàries. quan es donen les circumstàncies geològiques que impedeixen aquest ascens, com roques impermeables, estructures anticlinals, entre d'altres, es formen llavors els jaciments petrolífers. Des de l'antiguitat, el petroli apareixia de forma natural en certes regions terrestres, com són els països de l'Orient Mitjà. Fa 6.000 anys, en Assíria i a Babilònia, s'usava per enganxar maons i pedres, en medicina i en el calafateo d'embarcacions. A Egipte, per greixar pells. Les cultures precolombines de Mèxic van pintar escultures amb ell, i els xinesos ja l'utilitzaven com a combustible. La primera destil·lació de petroli s'atribueix al savi àrab d'origen persa al-Razi, al segle IX, amb el qual obtenia querosè i altres destil·lats per a usos mèdics i militars. Els àrabs, a través del califat de Còrdoba, l'actual Espanya, van difondre aquestes tècniques per tota Europa. Durant l'edat mitjana, va continuar usant-se únicament amb fins curatius. Al segle XVIII ja es comencen a obtenir productes derivats que s'utilitzaran principalment per al greixatge de màquines. Al segle XIX s'aconsegueixen obtenir olis fluids que comencessin aviat a usar-se per a l'enllumenat, sent l'any 1859 quan Edwin Drake va perforar el primer pou de petroli a Pennsilvània. L'aparició dels motors de combustió interna va obrir noves i importants perspectives a l'utilització del petroli, sobretot en un dels productes derivats, la benzina, que fins llavors havia estat rebutjada per complet al no trobar-se cap aplicació pràctica. A causa de les característiques actuals de l'economia mundial, el preu del petroli pot oscil·lar o variar en relació als temps de prosperitat i nivells de consum, de l'especulació, de la quantitat de reserves disponibles i esdeveniments socials importants, sobretot els d'aquells països productors. Al llarg de la història, els preus han oscil·lat dins d'un rang dels $20 als $150 per barril. El preu del barril de petroli es considera un referent en el sistema energètic mundial i les seves oscil·lacions afecten aquest sistema de manera unidireccional, és a dir, les variacions a la cotització del petroli afecten a la resta dels mercats energètics i no a l'inrevés. A més, el mercat del petroli forma part vital dels mercats financers, afectant les seves variacions a gairebé la totalitat de la resta dels sectors. En molts casos, la seva importància és tal que s'ha considerat com l'origen d'importants conflictes polítics i fins i tot bèl·lics. El petroli és un producte usat com a matèria primera per després obtenir infinitat de subproductes. Segons la composició del cru i la demanda, les refineries poden produir diferents productes derivats del petroli. La major part del cru és usat com a matèria primera per obtenir energia, per exemple, la benzina. També produeixen substàncies químiques, que es pot utilitzar en processos químics per produir plàstic o altres materials útils. A causa que el petroli conté un 2% de sofre, també s'obtenen grans quantitats d'aquest. Hidrogen i carbó en forma de coc de petroli poden ser produïts també com derivats del petroli. L'hidrogen produït és normalment usat com a producte intermedi per altres processos com l'hidrocracking o la hidrodesulfuració. Encara que hi ha moltíssims productes provenents del petroli, com són els lubricants, parafines, PVC, negre de fum per als pneumàtics, asfalt, detergents, plàstics, pintures, vernissos, dissolvents, fertilitzants, insecticides, cautxús artificials, fibres sintètiques, entre d'altres. Des de l'últim terç del segle XIX, el petroli és l'energia primària més important. Pràcticament totes les activitats econòmiques en el món es sustenten en el petroli com a font energètica, representant al voltant del 40% de les necessitats energètiques mundials. Com que és un recurs natural no renovable, hi ha la possibilitat de l'esgotament de les reserves en el futur. Segons uns estudis basats en l'anàlisi de la producció i de les reserves, s'estima que les reserves durarien uns 40 anys si es manté el ritme d'extracció actual. De tota manera, es pensa que encara hi ha una gran quantitat de jaciments per descobrir, que pot, fins i tot, superar els ja localitzats. Les raons d'aquest protagonisme podrien ser diverses. En primer lloc, és un recurs abundant, encara que limitat, i la seva producció està bastant diversificada. Al voltant de 50 països produeixen més d'un milió de tones l'any i uns 25 països produeixen més de 10 milions de tones. Una altra raó és el cost d'extracció sent relativament baix, situant-se al voltant dels 6 o 7 dòlars al barril. I l'última, i no menys important, és la facilitat en el seu transport. L'avantatge del petroli és que la seva fluidesa permet el transport a granel, el que redueix les despeses al mínim i permet una automatització gairebé completa del procés. Gràcies als avenços tècnics d'avui en dia, n'hi ha prou en molts casos en fer la connexió de canonades i procedir a l'obertura o tancament de vàlvules, moltes vegades de forma automàtica i a distància amb telecontrol. L'Organització de Països Exportadors de Petroli, també coneguda per les seves sigles OPEP, és una organització intergovernamental amb seu a Viena. Va ser creada com a resposta a la baixada del preu oficial del petroli acordada unilateralment per les grans companyies distribuïdores a l'agost de 1960. La seva finalitat són la unificació i coordinació de les polítiques petrolieres dels països membres, amb la defensa dels seus interessos com a nacions productores. L'OPEP pot tenir una gran influència en el mercat del petroli, especialment si decideix reduir o augmentar el seu nivell de producció. L'OPEP controla aproximadament el 43% de la producció mundial del petroli i el 75% de les reserves de petroli. El seu domini en les exportacions de cru se situa en el voltant del 51%. A més, concentra la totalitat de la capacitat excedentària de producció de petroli del món, cosa que, de facto, converteix l'OPEP al banc central del mercat petrolier. De fet, hi ha una gran controvèrsia respecte al paper que exerceix aquesta institució dins del mercat. Se l'ha acusat de formar un monopoli i de determinar de manera unilateral els preus del barril. Encara l'OPEP controla la major part de la producció mundial de petroli, encara que hi ha altres països productors que no pertanyen a aquesta organització. Els països més influents i importants dins de l'OPEP són Aràbia Saudita, Iran, Iraq, Kuwait i Venezuela, entre d'altres. Potser la funció més important de l'OPEP sigui protegir els països membres i la seva població de les empreses petrolieres que actuen al seu propi benefici. L'OPEP serveix també per ajudar algun dels seus membres en cas que no pugui satisfer la quota de producció i regula el nivell d'explotació per a la bona administració d'un recurs que no és renovable. A més, evita una possible guerra de preus i de competències. La influència de l'OPEP és tan gran que des de la seva creació els Estats Units han actuat per a la seva dissolució. Les diverses guerres com la Guerra del Golf, la Guerra de l'Iraq o la Guerra de Líbia, que es va produir l'any 2011, han interferit en l'organització i en els seus membres. La teoria del pic de Haber, també coneguda com zenit del petroli, petroli pic o esgotament del petroli, és una influent teoria sobre la taxa d'esgotament a llarg termini del petroli, així com d'altres combustibles fòssils. Prediu que la producció mundial del petroli arribarà al seu zenit i després declinarà tan ràpid com va créixer, ressaltant el fet que el factor limitador de l'extracció de petroli és l'energia requerida i no el seu cost econòmic. Tot i ser controvertida, aquesta teoria és àmpliament acceptada entre la comunitat científica i la indústria petroliera. El debat no es centra en si hi haurà un pic del petroli, sinó en quan passarà, ja que és evident que el petroli és un recurs finit i no renovable en escales curtes de temps, pel que en un moment o d'altre s'arribarà al límit d'extracció. Això depèn dels possibles descobriments de noves reserves, l'augment d'eficiència dels jaciments actuals, l'extracció profunda o l'explotació de noves formes de petroli no convencionals. La inexacta del pic encara no ha estat establert amb precisió, si bé l'Agència Internacional de l'Energia va fer públic el novembre de 2010 que la producció de petroli cru va arribar al seu pic màxim l'any 2006. Basant-se en les dades actuals de producció, l'Associació per a l'Estudi del Pic del Petroli i el Gas considera que el pic del petroli hauria ocorregut l'any 2010, mentre que el del gas natural tindria lloc alguns anys més tard. Per contra, les estimacions dels més optimistes llancen reserves per almenys 100 anys més. Gran part de la indústria petroliera i dels automòbils s'afirma que la teoria de Haber és falsa, o com a mínim l'ometen i oculten. Alguns crítics economicistes afirmen que l'escassetat motivarà la recerca de nous descobriments i que les reserves s'incrementaran per sobre del predit per Haber. Però fins i tot a la versió més optimista, la limitació dels recursos petroliers posa una data límit a l'extracció barata d'aquest recurs. Actualment, els Estats Units és l'economia que més ús fa del petroli, que manté els més baixos preus d'aquest preuat recurs. La seva posició global com a hiperpotència recolza la seva supremacia econòmica, la qual, al seu torn, depèn enormement d'una bona disponibilitat de petroli barat. Alhora, les majors reserves mundials de cru es troben a Venezuela, Aràbia Saudita, Iraq, els Emirats Àrabs Units, Iran i Rússia. Quan el pic de Haber succeeixi i el petroli es converteixi progressivament en un luxe més escàs, és raonable pensar que sorgeixin i s'aguditzin les tensions econòmiques i polítiques entre els principals productors i els consumidors. Ningú sembla negar l'existència d'un sostre de producció, però són pocs els governs i empreses que fins ara ho han esmentat obertament. L'arribada d'aquest pic d'extracció fa pensar en un futur tenebrós, en el qual la humanitat haurà de sobreviure sense la principal font d'energia que l'ha fet créixer i prosperar durant tot el segle XX. Tothom necessita del petroli en una o d'altra de les seves moltes formes i el fem servir cada dia de la nostra vida. Ens proporciona força, calor i llum a més d'una infinitat de productes. El petroli és la font d'energia més important de la societat actual. Pensar en què passaria si s'acabés sobtadament fa arribar a la conclusió que es tractaria d'una veritable catàstrofe a la nostra societat. A més, els països dependents del petroli entrarien en una crisi sense precedents. L'alta dependència que el món té del petroli, la inestabilitat que caracteritza el mercat internacional i les fluctuacions dels preus d'aquest producte han fet que s'investiguin energies alternatives, encara que fins ara no s'ha aconseguit una opció que realment substitueixi el petroli. Fins aquí aquesta trobada amb la ciència, on hem tractat del recurs natural més important de la nostra societat, el petroli. Per la meva part, només desitjar que ens tornem a retrobar a la propera trobada a les zones de la teva emissora local. Adeu-siau.